Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4 de l'Albert Sabater. La Fiscalia suposa que Jordi Cuixart pugui sortir de Lledoners amb un permís de 72 hores, com li havia autoritzat la Junta de Tractament. Així ho ha traslladat el jutge de Vigilància Penitenciària. En tractar-se de més de 48 hores, necessita passar pels jutjats. La Fiscalia s'hi oposa perquè, segons diuen, Cuixart no té una percepció adequada de la gravetat dels fets pels quals se l'ha condemnat i perquè la consigna de «ho tornarem a fer», que manté en les reunions amb els psicòlegs, demostra que no hi ha penediment. En el seu escrit presentat al jutjat de Vigilància Penitenciària, la Fiscalia recorda al jutge que el fet que Cuixart hagi complert la primera quarta part de la condemna no és suficient perquè gaudeixi de permisos. En opinió del Ministeri Públic, per autoritzar les sortides de la presó, el reglament penitenciari i la llei estableixen altres requisits, entre ells l'assumpció del penediment i de la gravetat del delicte comès. L'Ajuntament de Girona ha presentat avui un projecte transfronterer d'eficiència energètica amb l'objectiu que el sector de la construcció sigui més sostenible. Girona FM, Victòria Pastor.
Bona tarda. La idea és crear sistemes constructius més sostenibles i agrupar el sector públic amb el privat per potenciar l'eficiència energètica en aquest àmbit. Ho ha fet amb l'ajuda de l'Agrupació Mediterrània de Municipis i l'empresa Derbi, que seran els socis francesos del projecte i els que donaran significat al terme transfronterer. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, explica que ha calgut treballar en aquest projecte per evitar una crisi climàtica.
Estem tots absolutament compromesos de forma determinada en la lluita contra el canvi climàtic, entenent que és una crisi greu i que cal posar-hi doncs, els instruments i les eines que siguin necessaris per revertir-lo.
Les principals accions del projecte són reorientar el sector de la construcció, crear un espai de debat transfronterer, desenvolupar eines perquè les empreses del sector de la construcció trobin recursos per a dur a terme edificis eficients, crear una plataforma digital per acompanyar ciutadans i empreses a compartir bones pràctiques energètiques, crear un servei públic d'assessorament pel territori i fomentar projectes innovadors i emergents de nous professionals que vulguin treballar en el sector. El projecte de l'Ajuntament de Girona neix amb la col·laboració dels socis francesos i l'ENS Cluster Edificat. Compta amb un pressupost total de 865.000 euros i es desenvoluparà en el termini de 3 anys.
I a Terrassa, la Universitat Politècnica de Catalunya impulsa per al curs vinent la creació d'un nou màster dedicat a la innovació en el món del tèxtil. Ràdio Sabadell, Francesc Novell.
El campus de l'UPC a Terrassa posa en marxa el proper curs un nou màster dissenyat per formar els nous professionals que necessita la indústria tèxtil del segle XXI, amb evidència en la innovació. Recull les principals conclusions d'un projecte europeu en el que està participant la Politècnica. Aquest document analitza quines han de ser les habilitats i la formació dels nous professionals del tèxtil, calçat, moda i confecció. El nou màster s'adreça a tots els graduats, siguin de l'UPC o de fora, i també als professionals del sector. Per aquest motiu existirà la possibilitat de triar entre tres itineraris diferents en funció del perfil dels estudiants. Està previst que hi hagi unes beques que aportarà el sector de la taula del tèxtil per poder ajudar alguns estudiants a pagar part de la matrícula del màster. A més, s'ha fet un doble grau amb la Universitat de Shaoxing, que permetrà l'intercanvi d'estudiants.
I acabem amb successos. Els acusats del crim de la Guàrdia Urbana s'acusen mútuament en la reconstrucció. Rosa Peral i Albert López intenten convèncer la jutge que són innocents per la mort del company de feina i es contradiuen davant de jutge i fiscal.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Hi ha detalls que et fan pensar que potser sí que estem deixant uns bons fills pel nostre planeta. Us explico. Aquí a l'entrada de la ràdio hi ha una màquina d'aigua. Obro el parèntesi. Si els vostres fills no beuen aigua, poseu-los una màquina. És com un imant. A la que la beuen és com si els hi entrés set de cop. I no és... Hi ha passat amb nanos de diferents edats, de diferents centres. És bestial. La millor manera per acabar amb els refrescos. Bé, tenim una màquina d'aigua i al costat pengen uns gots de plàstic. Doncs avui una nena de 10 anys ens ha donat tota una classe de civisme, de sostenibilitat i de bona educació quan ha dit això dels gots de plàstic ho heu d'acabar. I li hem dit per què? I em diu perquè són molt contaminants. Bé, alguna cosa devem estar fent bé com a societat, com a municipi, evidentment la seva escola, els seus pares, quan després d'anys d'estar la màquina aquí, algú entra i cau en el detall de que, doncs, no segurament, que segurament no és la millor, el millor estri per beure aigua, perquè a més són gots, com totes les màquines, que només s'utilitzen una vegada. Gairebé ningú té el costum d'agafar aquest got, guardar-se'l i anar-lo utilitzant 2, 3, 4 o 5 vegades al llarg de l'estona que pugui estar en el nostre cas a la ràdio o en una, oficina o en una empresa o en un, centre, o en un centre de treball. Bona observació, de la qual, què voleu que us digui, ens n'hem sentit orgullosos tant que hem decidit avui començar el programa referenciant aquest petit detall i, per què no dir-ho, dedicant-li el programa a aquesta nena de 10 anys que segurament no sabrà mai que li hem dedicat un programa de ràdio, però que en tot cas ahir queda la iniciativa, ja queda la proposta.
Podries ser sincer amb la teva audiència, amb la nostra audiència, amb els nostres oients, i dir que li estàs dedicant el programa perquè aquesta nena, quan tu has entrat tard, per cert, a la ràdio aquest migdia, t'ha dit, hola, famós.
Sí, és veritat. Però també podríem explicar que un dia la veu enganyar dient-li, si vols conèixer un famós, vine, i la vam fer passar i em va fer signar-li estar un autògraf, una cosa que encara no he superat. En tot cas, com pas pot veure, és intel·ligent i té capacitat crítica. Veu a mi famós, veu lo dels gots. Bé, en tot cas, bona tarda, Isabel González, què tal? Molt bona tarda també en David Valverde i a la resta.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, David, com estem? Bé, no entrarem ara un diàleg. I a la resta de companys que estan també a les emissores, que són en Juanjo López, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel, que ja l'hem saludada, i jo mateix. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda d'aquest divendres. Vinga, ens hi posem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Fa sol i sembla que tindrem sol i temperatures altes, si més no, segur diumenge. Demà depèn de la zona del país. Quan la Candelera, quan la Candelera riu, doncs sembla que queda encara hivern per unes quantes setmanes. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, en Jordi Todd ens ho explica.
Molta tranquil·litat a la línia de la costa durant les primeres hores d'aquest divendres. Durant la tarda continuarà ben tranquil·la, amb pràcticament mar i sol a la costa central. Alguns punts encara de mar arrissada als dos extrems del litoral. Per tant, molta tranquil·litat. El vent que es mantindrà de component sud-oest fluix. Avui la temperatura una mica més alta. Es farà sol pràcticament a tot el litoral, tret de punts de l'extrem sud, on encara hi haurà alguns intervals de núvols. De cara a demà, mantindrem la tranquil·litat a tota la línia de la costa, amb marejol pràcticament tot el dia, i fins a mig matí alguns intervals de núvols a la Costa Blava. Fins i tot és possible que caigui alguna roïna en algun moment del matí. Demà la temperatura similar o una mica més alta. En alguns punts es podran superar els 20 graus de temperatura màxima. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Jordi. Fins dilluns.
Connectem amb l'actualitat.
Doncs obrim l'apartat informatiu. Què tal, Isabel? Molt bona tarda.
Hola, de nou.
Bona tarda. Anem cap a l'Empordà. El port Marina Palamós torna a ser novament, o està novament operatiu, per a la navegació després dels danys que van generar... Torno a començar. El port Marina Palamós torna a estar novament operatiu per a la navegació després dels danys de la borrasca Glòria. Cristina. Cristina. Glòria,
sí,
Cristina.
Les embarcacions... La borrasca de Glòria. Jo puc ser temporal, depèn com. Bé, doncs expliquem. Les embarcacions ja poden entrar i sortir de l'instal·lació, tot i que hi ha alguns serveis que encara no s'han restablert, com la benzinera, el servei de grues i la zona de manteniment, que es preveu que solucioni en els propers 10 dies. A la gasolinera, els dipòsits es van omplir d'aigua de mar i cal buidar-los i netejar-los abans de tornar a ser operatius. Respecte a la zona de manteniment, s'ha de reparar el paviment de l'espai on hi ha la grua per a l'abarament d'embarcacions. El subministrament elèctric sí que s'ha pogut restablir a gairebé tot el port, tot i que hi ha alguna zona molt malmesa i que s'haurà de canviar el cablejat. Un dels objectius més immediats és la reparació de l'escullera exterior, que es va trencar i que deixaria el port molt exposat en cas que vingués un altre temporal. Es preveu que es comenci a reparar en un parell de setmanes. Durant el Glòria també es van enfonsar dues embarcacions i algunes van patir danys de menys gravetat. L'empresa Marina Palamós encara no ha calculat el cost total de les reparacions de les infraestructures.
I atenció, noves tarifes d'aparcament a Barcelona que premiaran els cotxes amb etiqueta eco i zero emissions.
Sí, l'aprovació dels nous pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona han donat a conèixer les noves tarifes d'aparcament a les zones blava i verda de la ciutat. Amb la nova tarifació, els cotxes que més contaminin pagaran més, mentre que els vehicles eco pagaran el mateix que fins ara, i els zero emissions no hauran de pagar res pel que fa a la zona blava i 0,50 cèntims a la zona verda. Pel que fa als vehicles amb etiqueta BC o també aquells cotxes que no tenen etiqueta, l'augment de preu varia entre els 0,75 cèntims i l'€0,25. El nou model porta altres novetats, també, com que la zona blava ara també serà de pagament. Vaja. Entre la franja de les 2 del migdia i les 4 de la tarda, ara era gratuït, també durant el mes d'agost, i els residents també hauran d'abonar 0,20 cèntims per dia a l'àrea verda. A més, l'import per cancel·lar una multa passa dels 7 euros actuals als 9.
És a dir, pagar, pagar, pagar i pagar. Amb això s'està...
Pagar, 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 menys els cotxes que no contaminen, que no pagaran res.
Ja, ja, però costen molta pasta. Ja, som el cas. Bueno, és igual, en tot cas, felicitats a aquells que els puguin pagar.
Correcte.
I els que no puguin canviar-se'l, doncs que sàpiguen que hauran de pagar. Amb el qual encara podran canviar-se almenys. Gràcies, Isabel. Fins ara.
Fins ara.
I comença el judici contra Rosa Peral i Albert López pel crim del Foix, Ivan.
El judici està previst que es celebri des d'aquest divendres 31 de gener fins al dia 16 de març, en sessions de dilluns a dijous a partir de les 10 del matí. La sessió per avui divendres no ha estat una sessió pública i ha servit per constituir el jurat popular que haurà de valorar si els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Rosa Peral i Albert López, van matar el seu company del cos, Pedro Rodríguez. Serà a partir de dilluns, quan començaran les sessions públiques amb les declaracions de testimonis i la valoració de les proves pericials. Els dos acusats seran els últims a declarar i ho faran l'11 i 12 de març. Tot això quan fa poc més de 48 hores que ha aparegut una nova prova que reforçaria els arguments de l'acusació i de la Fiscalia sobre la planificació d'aquest assassinat. Aquesta setmana la investigació ha tingut accés a una trucada entre els dos acusats, feta el dia del crim, a través d'un telèfon mòbil de prepagament. Una trucada que surt a la llum perquè la companyia Lica Mòbil ha trigat 2 anys a contestar la petició que va fer la jutge durant la fase d'instrucció, on va demanar a totes les companyies els serveis que Peral i López tenien contractats. Els dos acusats, recordem, s'enfronten a una pena de fins a 25 anys de presó per un assassinat amb traïdoria, ja que creuen que la víctima no es va poder defensar.
I ahir parlàvem de la presència de l'exèrcit i els militars als salons d'ensenyament. Doncs bé, Tarragona no vol més vaixells militars ni de guerra al seu port. Daniel.
El ple ha aprovat una moció de la CUP que rebutja la presència d'aquestes embarcacions a la ciutat. Segons els cupaires, les jornades de portes obertes que realitzen habitualment amb els vaixells militars contribueixen a blanquejar la guerra, presentant els bucs com a garants d'operacions humanitàries. Bé, en aquest sentit, la CUP també ha demanat en aquesta moció que siguin benvinguts al port de Tarragona els vaixells de la Fundació Proactiva Open Arms. Tot i que la moció ha tirat endavant gràcies als vots afirmatius d'Esquerra Republicana, en Comú Podem, Junts per Tarragona i la CUP, i hem de dir també els vots en contra del Partit Socialista, Ciutadans i el PP, el contingut del text no és vinculant, ja que l'Ajuntament de Tarragona no té competències portuàries.
I finalment, Unió de Pagesos ha convocat una tracturada en contra de la desaparició del Delta de l'Ebre, Lluïsa.
Sota l'emma alçar la veu contra la desaparició del Delta de l'Ebre, el sindicat Unió de Pagesos ha convocat una tractorada a Deltebre. L'acció de protesta tindrà lloc aquest proper dimecres 5 de febrer a partir de les 10 del matí. La concentració serà al sequest de la cooperativa Rosera Deltebre, des d'on s'iniciarà la marxa cap a la platja de la Marquesa, un dels punts més afectats pel temporal Glòria i també des de ja fa temps per la regressió. Unió de Pagesos fa una crida a la ciutadania a sumar-s'hi també amb altres vehicles.
Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
I en aquest sentit, parlant i fent referència al Delta de l'Ebre i aquesta tracturada a la qual feia referència a la Lluïsa el proper dimecres, avui hem sabut que el consorci que d'alguna manera gestiona tota la zona de l'Ebre, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, ja fa més d'un any que té pel cap baix un informe per gestionar la sortida de sediments, com fer que el riu arribin més sediments dels que hi arriben i, per tant, parar d'aquesta manera la regressió del delta. Això seria i es faria buidant els pantans de Mequinensa i Ravarroja i aportant la quantitat de sorra que el riu necessita. Per cert, aquest informe al qual sembla s'ha tingut accés hauria costat més de 21.000 euros. Volem saber-ne què en pensen des de la plataforma en defensa de l'Ebre. Per això parlem amb el seu portaveu, amb Manolo Tomàs. Manolo, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Sembla que ara comencen a aparèixer informes que podrien apuntar a que se sabia que calia l'aportació d'aquests sediments, se sabia com s'havia de fer. El que passa és que no hi havia voluntat d'abocar-los.
Bueno, de fet, informes de com s'han de gestionar els sediments a la Conca de l'Ebre fa més de 20 anys que estan presentats a la Confederació. El que passa és que la Confederació sempre és obviat perquè no ha sigut una prioritat per a ells. I, bueno, ha hagut ser la casualitat de tot el que ha passat per la Glòria i també perquè aquí la gent de l'Estat Glòria ens comencem a enfadar una miqueta allà, suposo que ara hem hagut treure d'algun cavall un informe de tants que s'han fet o que s'han enviat o que ells mateixos han encarregat. Però nosaltres voldríem remarcar que, ara que hagués fet un informe, no té sentit. És una cosa més mediàtica que una altra cosa, perquè la setmana passada va sortir el que seria el tema de temes importants que s'han de discutir en el nou pla hidrològic que se farà el 2021, i tot just en el tema dels sediments el que venia a referir-se és en que no hi havia res que fer. No es podien gestionar els sediments de Mequinensa i Ribarroja enviant-los cap al gran. Això és una proposta de la mateixa Confederació. Vol dir que igual, quan van redactar això, possiblement no tenien un informe damunt la taula, no sé què feien.
Malgrat que tenien, o fem-ho d'altra manera, malgrat que tenien un informe amagat en un calaix que els deia que s'ha de fer aquest, i com s'han de fer aquests abocaments, ells tot just la setmana passada, mentre aquí estava desapareixent el delta fruit del temporal, presentaven o feien públics la voluntat de sedimentar l'aigua del delta.
És la documentació prèvia a un pla, o sigui, cada 5 anys s'ha de revisar el pla hidrològic, i el 2021 toca revisar i fer un altre pla hidrològic a l'Ebre, i després vindrà un pla hidrològic nacional. Llavors hi ha una documentació que se traspassa a l'un pública perquè la gent pugui fer al·legacions. I tot just en aquesta documentació està la proposta inicial de pla hidrològic, que quasi sempre sol ser la definitiva. I tot just fa una setmana que s'envia esta reflexió d'alguna manera que la conclusió és que el Delta de l'Ebre no té prou elements per a mantenir-se en bon estat, venen a dir això, no? Llavors, clar, d'alguna manera, això és el que s'ha de rebatre, això és el que s'ha de discutir legalment i això és el que s'ha d'esmenar. Però, bueno, tot just que una setmana de diferència, ells mateixos s'esmenen, pues la veritat és, sona a poca credibilitat. Sona que ara que el tema està al Candeler i que la cosa pues, està pues, molt calenta i molt evident que el delta no s'està aguantant, que el delta s'està perdent, que ells tenen una responsabilitat en això, perquè, de fet, tot el que passi al delta té que veure amb els plans ideològics que es fan en la Confederació i que el Ministeri avala, no? Per tant, vol dir que tot el que està passant al delta tècnicament està programat. Ja. Clar, bueno, veurem cap on va això, però en principi dona la idea de que tenen una mala consciència, com a mínim.
El que passa que la mala consciència normalment el temps la paivaga. Aquí normalment el que busquem sempre són titulars, no? Que és el que estem tenint. Ara tu i jo n'estem parlant, probablement si això no s'hagués filtrat no en parlaríem, com a mínim amb els termes que estem parlant. Per tant, ara se'n parla, es tranquil·litza o es crea un estat d'opinió favorable i es deixa passar el temps i en un mes, dos, quan arribi la primavera, això ja és història i podem seguir fent el que volem, no? Sembla que és una mica la tàctica.
Veritablement va així, i nosaltres en això estem molt acostumats, de que se creen expectatives, se creen unes informacions públiques, però que després a l'hora de plasmar-les en una llei o plasmar-les en mesures concretes surt una altra cosa, no? Això és el que sempre ens ha passat a nosaltres en tots els plans ideològics, que sempre hem estat en tots els processos de participació, hem ajuntat documentació, hem enviat informes, hem fet de tot, però a l'hora de la llei, i sí que hem sigut recollits en dossiers, però a l'hora de redactar la llei o redactar el pla no s'ha recollit una coma. I ara estem en el mateix, ara hi ha una pressió social que obliga a que facin alguna cosa, a més estem quasi en precampanya electoral, clar. Per tant aquí s'ha de fer alguna cosa. Nosaltres això ho considerem poc creïble i creiem que d'alguna manera són estratègies, pues, el que vostè ha dit, no? de confondre la gent, de tranquil·litzar-la, però jo crec que aquesta vegada s'estan equivocant. O sigui, jo crec que el grau d'indignació que ha arribat a les Terres de l'Ebre i al Delta és tan elevat que aquest tipus de maniobres no, jo crec que no sortiran bé, no estan fent bé. I la veritat és que tindrien que fer una reflexió sobre com s'ha pogut arreglar aquesta situació, poguent-se haver-se evitat si s'ha gestionat el riu d'una manera diferent. Jo crec que aquesta és la reflexió que volem imposar i que farem tot el possible per fer-ho.
I que, a més, no cal inventar res. És a dir, només cal copiar allò que ja fan altres països i que els hi funciona molt bé. Ahir mateix explicaven que França, per exemple, el que fan és precisament el que recomana aquest estudi. Desembassar, buidar els pantans un cop l'any perquè tota la sedimentació baixi i, per tant, s'enriqueixi l'aigua o els rius més avall dels embassaments,
sí.
No?
Inclús per beneficis dels embassaments, perquè així també gestionaria més aigua. Però és una casualitat que els embassaments del tram final del riu són privats, no són públics, són propietat d'Endesa, i dona la casualitat que des que es van construir als anys 60 tenen unes comportes que diuen de fons, que és la manera que és, i que no s'han utilitzat mai.
Mai.
O sigui, mai. L'any passat van fer unes gestions a Madrid perquè es fes un pla de gestió dels embassaments, i el que demanaven és que, el que acabes de dir, que una vegada a l'any les comportes de fons, no que es buidés l'embassament, sinó que d'alguna manera n'hi hagués una mica, pues, que estiguessin funcionant periòdicament. Llavors ens va contestar dient, bueno, o sigui, no volem fer-ho perquè obrir-los potser els podríem obrir, però tancar-los no sabríem si els podríem tancar perquè mai s'han utilitzat, no? Clar, aquí el que està ben clar és que, a banda de negligència en la gestió de l'embassament, hi ha un problema de perill, de seguretat, perquè les portes d'embassament són per temes de seguretat, per alguna manera perquè la presa resisteixi millor la pressió quan hi ha episodis de molta aigua, i d'alguna manera pues, per aliviar-la, no? Llavors, clar, si això no s'ha fet funcionar mai, el que s'està dient és que en els termes de seguretat pues, hi ha molta irresponsabilitat. I això és un tema que per un altre cantó sobre algú l'hauria de tractar.
I que aquests embassaments tenen data de caducitat, perquè la sedimentació allà va quedant. Si no se li dona sortida, arribarà un dia en què no cabrà més aigua, quedarà colgat.
Sí, és evident, això està previst. El que passa és que són embassaments que generen llum, el que els interessa és que hi hagi capacitat de turbinació, que hi hagi altura. Mentre hi hagi una llàmina d'aigua a dalt, es van fent llum, i són empreses privades que el que busquen és el negoci, no? I llavors, clar, en això la seva no és prioritat d'ells si l'embassament se colmata o no, sinó que el que interessa és que sempre estiguen plens, i de fet, Mequinensa i Ribarreja sempre estan plens, no? Llavors, diguéssim que és una pura especulació, és una mica viure d'esquenes a les realitats mediambientals i les necessitats del territori. O sigui, se turbina quan fa falta llum i no es té en compte quan fa falta que hi haguin pulsacions d'aigua per a retirar la falca salina o per a mantenir d'alguna manera l'estabilitat del delta. Nosaltres estem particularment indignats i entenem que aquesta maniobra que està fent la Confederació i el Ministeri és una rentada de cara que la veritat s'hi tindrien que fer mirar.
Manolo, ens quedem amb la idea que ens explicaves ara fa una estona. Primer, que hi ha una tractura de la propera setmana, el dimecres, convocada per Unió de Pagesos, precisament per seguir posant el focus en aquesta situació. Dos, que això és una rentada d'imatge i que la manera d'evidenciar-ho és persistir en la denúncia en el temps perquè ningú se n'oblidi. I tres, que cal implementar mesures urgents perquè aquest delta deixi de minvar i recuperi tot allò que tindria si no fos que se li ha estat robant amb el pas dels anys. Manolo Tomàs, digue'm, breument, sí.
Podria afegir una quarta?
Sí, i tant.
Aquest diumenge, a les 10:30 del matí, el dia 2 de febrer, fem una concentració al Trabucador. La plataforma en defensa de l'Ebre, el CEO d'Arlife, la plataforma, la comissió dels sediments, IRTA i tal, convoquem a la gent al Trabucador per a fer un acte de posada en valor de lo que seria de l'ecosistema del Trabucador i pegar la mirada com queda tot això. Per tant, invitem a la ciutat de Brenca i a qui vulgui vindre al diumenge a les 10:30 al Trabucador, a la vora del riu, a la vora de la mar.
Doncs...
I ja està, i moltes gràcies.
No, a tu faltaria més. Allà hi serem. Moltíssimes gràcies, Manolo, que vagi molt bé. Cuida't.
Una abraçada.
Igualment. A reveure. Doncs a 11:45, diumenge, dia 2, platja del Trabucador. I esteu tots convidats a ser-hi present, els ebrencs i els que no ho són, tota la gent que s'estimi el Delta, que s'estimi el país, que s'estimi la biodiversitat i el paper estratègic que fa en pro del medi ambient. El Delta de l'Ebre té una cita en aquesta platja del Trabucador per, bueno, fer sentir la nostra veu i que vegin que no només és la gent del Delta la que resisteix a perdre aquesta part de la seva geografia, que és tot un país el que lluita per mantenir-la com està. Així arribem gairebé a 4:45 de la tarda. Ara venim.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
We'll be right back.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I avui és un dia molt especial per al món de, per al món de la vela. Avui se celebra a les 6 de la tarda al Museu Marítim de Barcelona la Festa de la Vela Catalana, una festa on hi haurà doncs, campions del món d'Europa, d'Espanya i també de Catalunya, on hi haurà mencions especials als triomfs dels nostres esportistes i on, a més, s'espera, com a punt àlgid de la festa, que se sàpiga el millor navegant del 2019 en categoria masculina i en categoria femenina. En volem parlar amb el president de la Federació Catalana de Vela, amb en Xavier Torres. Xavier, molt bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda.
Avui, per tant, estem de festa, tot el món de la vela, i estem de celebració, com cada any, més o menys per aquestes èpoques.
Sí, cada any és una cita anual. A la vela catalana fem un esdeveniment en el qual, evidentment, repartim premis i nominacions als esportistes que han estat més ben representats o han aconseguit podis, o aquella gent que ha tingut un any en el qual ha sigut bo per la vela.
De fet, serveix una mica també per fer un homenatge a la gent que fa de la vela un esport fantàstic, en fa promoció, però també per mirar com evolucionem. I en aquest sentit jo crec que estem en un molt bon moment, en un molt bon procés de creació i de millora, no? Amb l'esport blau, per exemple, amb la vela inclusiva, amb el bon paper que estan fent alguns esportistes a nivell internacional. Diríem que va ser un bon any el 19.
Sí, el 2019 ha sigut un bon any i s'ha de dir que la vela catalana està creixent en quant a èxits esportius i en quant a la pràctica de la vela en si. I això es fa palès quan ja tenim a un esportista classificat, ho podríem dir, representant a Catalunya en els Jocs Olímpics de Tòquio, i que futurament, segurament, en tenim dos, també dos altres que estan batallant allà, que jo crec que ho aconseguiran. Això és un reflexe de tot el que s'està fent amb els juvenils, amb l'esport blau i amb tots els projectes que mirem de fer per acostar la vela a la societat.
I una societat que cada cop respon millor al món de la vela, també gràcies a noves disciplines que d'alguna manera s'apropen a aquest esport a la gent, però cada cop hi ha més gent que fa vela, que li agrada la vela, que en practica o que ho prova.
Sí, un dels objectius que tenim actualment a la federació és fer que la gent ho provi, fer que la gent ho conegui. I realment aquell que ho prova i ho coneix, la veritat és que és un atractiu molt important i la gent repeteix i la gent s'hi enganxa. Aquesta és la realitat, perquè al final la vela transmet sensacions, transmet valors que moltes vegades no els has pogut tastar i no els has pogut provar. No? I en aquell moment en què ho proves, veus que és tot allò, és molt diferent del que potser segurament pensaves.
I que, a més, està molt més a l'abast del que ens pensem. És a dir, hi ha clubs de platja, clubs nàutics, entitats esportives que fan esforços molt importants gràcies en molta part també al suport que reben de la Federació Catalana de Vela perquè les veles siguin un esport proper, amable i econòmic.
Sí, és evident que tots els esports pot ser molt car o molt econòmic, depèn de cadascú i depèn del que vulgui fer cadascú, però està clar que amb la vela es pot fer vela a un preu econòmic, com qualsevol altre tipus d'esports, té les seves complexitats a l'hora de fer desplaçaments, això no és innegable, perquè al final transportes un barquet de vela lleugera i per moltes que has de portar un remolc. Mm-hmm. Però hi ha moltes altres disciplines que necessites carregar la bicicleta, la moto, el cotxe, sí, el cavall o el que sigui. És una disciplina esportiva determinada que es practica al medi natural i que, per tant, té les seves dificultats, però no vol dir que siguin dificultats econòmiques. El que pot ser vela i és assequible.
I amb la renovació de concessions d'algunes entitats nàutiques i d'algunes alguns espais portuaris, diguéssim que també s'ha fet un esforç perquè la vela i la nàutica s'apropi a la gent, no? En els plecs de condicions i en les consideracions dels deports de la Generalitat hi ha estat precisament la promoció d'aquesta activitat esportiva.
Sí, Sí, això és una demanda que teníem de feia molts anys i amb els anys s'ha aconseguit, de manera que la vela o l'activitat nàutica té un pes específic a l'hora de poder, bueno, a l'hora d'adjudicar la licitació a aquell concursant que liciti. Certament, home, per nosaltres ens agradaria que fos molt més, ja, perquè el que hem de pensar és que moltes de les instal·lacions portuàries que hi ha actualment a Catalunya, que són clubs nàutics, van ser creats justament com a entitats esportives per la pràctica de l'esport. I aleshores, clar, que aquesta essència es pugui arribar a perdre ens preocupa molt, perquè al final és un accés al mar que perdem i d'introducció a la vela.
Doncs aquesta és una mica el que segurament es parlarà avui o una de les qüestions que planaran per damunt d'aquesta festa de la vela, que a més és una excusa per poder-nos trobar i veure tots, no? Aquestes i altres qüestions també es aniran parlant, fent passadissos, no?
Sí, bueno, és un esdeveniment en el qual de tot Catalunya es preveu més de 500 persones, evidentment per l'autoritat representant del govern de Catalunya, de l'Ajuntament de Barcelona, del Port de Barcelona. Aleshores, la Diputació de Barcelona, doncs, bueno, és un bon moment, doncs, perquè tothom es coneix, en definitiva, malgrat tingui gent de tot Catalunya, al final tothom es coneix, perquè aquesta pràctica esportiva coneix molt a les persones, perquè al final significa fer esport no unes coses, sinó moltes vegades tot el dia, amb la qual els esportistes, evidentment, es coneixen, les famílies es coneixen. Bueno, és un dia per trobar-nos a tots, i en el qual crec que és bo, doncs, per compartir les impressions, sensacions, o aquelles inquietuds que ens poden moure en un moment determinat.
Xavier, em quedo amb un esportista que serà als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 aquest estiu. Un dels dos que deies, bueno, el que ja està, doncs en Jordi Chamar, em quedo parlant amb ell. Que vagi molt bé aquesta tarda a la festa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després, president. A reveure. Doncs, Ivan, i és que tenim bones notícies, no?
Doncs sí, parlem amb en Jordi Chamar, com bé deies, precisament avui, que també ell és candidat a guanyar el Premi a Millor Navegant de l'any, i en una setmana plena de bones notícies per ell. Primer, perquè acaba d'aterrar dels Estats Units, després d'haver guanyat l'or a la Copa del Món de Miami, i segon, perquè aquesta mateixa setmana, ens fèiem ressò que en Chamar serà el nou líder també del catamarà de l'equip espanyol al circuit mundial SailGP. En parlem de tot això amb en Jordi Chamar.
Jordi, molt bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, setmana intensa com aquesta, almenys informativament parlant, poques, no?
Poques, com aquesta poques. Però bueno, és tot positiu, per sort, i bueno, si totes van ser així, són bones notícies.
Deia, mor a Miami, candidat també a guanyar premi al millor navegant de l'any, aquesta darrera notícia que feia el líder del catamarà de l'equip espanyol. No sé, Jordi, si podem dir o et consideres que et trobes ara en el millor moment de la teva carrera.
Pues, sabent, sí, no és algo que pari a pensar-m'ho, però bueno, justament sí, no? Sobretot, si més no, en el moment que més, almenys que professionalment, doncs, més bé estic treballant, sento més bona que tinc acompanyant-me i bueno, i els resultats també estan acompanyant, que bueno, és important també, i així que sí, segurament sí.
De fet, els resultats acompanyen, però res d'això t'ho han regalat. És a dir, això trobo que també ve de l'esforç de treballar molt i molt dur durant la pretemporada. És un aspecte que tu has destacat en aquesta Copa del Món a Miami, i dèieu també una mica que arribàveu cansats, no?, en aquesta Copa del Món.
Sí, ha sigut una pretemporada molt llarga i bueno, sí que la veritat és que hem treballat molt, no? Hem tingut dies de... que bueno, començàvem a arribar a les 8 del matí al fòrum i marxàvem a les 11:30 de nit, no? I realment hem estat pagant tot el dia. Però bueno, molt contents, no? Sobretot perquè per això, per veure que la feina està donant el seu fruit. Sí que és veritat que vam arribar una mica cansats a la Copa del Món de Miami al principi, no? Estàvem al principi de la competició, però bueno, vam saber doncs esperar el nostre moment, no? Sobretot no perdre el campionat al principi, que no mai el pots guanyar, però sí el pots perdre, doncs, no perdre'l, i junt amb el meu poder físic, la psicòloga, bueno, vam ser capaços d'anar sentint-nos a mesura de passar el campionat millor i millor, i finalment tornar a anar a Reis i emportar-nos l'or.
És molt curiós perquè som a dia 31 de gener, per tant tot just som a principis d'aquest any 2020 i tu pràcticament tens programat com a mínim fins a la tardor, ben bones, no? És a dir, des d'ara i fins a Tòquio, doncs ja saps el que toca, no? Anar preparant, entrenant, anar agafant altre cop doncs aquesta toca especial per la classe 470 i quan acabi cap a liderar aquest catamarà al qual ens feia referència a l'Ivan, no? Aquesta tripulació.
Sí, realment poder liderar el projecte, poder portar, no, el barco del Fels aquí a Espanya, realment és una gran sort, no? Són els barcos més ràpids del món, són els últims Copa Amèrica millorats, estan tocant ja els 52 nusos de velocitat, és a dir, estem parlant de russen als 100 km per hora, i realment molt content. Està clar que ara fa costar 100% posat als Jocs Olímpics, que sens dubte és l'event més important possiblement de la meva vida fins ara, i això ho tinc molt clar, i jo crec que tot l'equip ho té molt clar, però està clar que una vegada que vin els Jocs poder entrar en aquest projecte i més portant el barco és algú que realment també és molt important i és una gran responsabilitat també, que, bueno, que s'haurà amb molta feina i molt d'estudi i però bueno, estem preparats, molta il·lusió també i bueno, molt content.
Això vol dir, Jordi, que després dels Jocs Olímpics deixaràs de banda una mica la classe 470 per centrar-te en el catamarà o continuaràs fent-ho?
No, continuaré. La veritat és que els Jocs Olímpics és una passió, no? Es porta dins i ara mateix no m'imagino la meva vida sense tenir un objectiu a llarg, mig plaç d'uns Jocs Olímpics, no? Crec que l'olimpisme és algo molt bonic, algo que bueno, que des de petit sempre sé que no som, i algo que m'ha, de cara a París, a ser uns Jocs també a prop de casa, doncs m'encantaria seguir, no? I l'objectiu és seguir. I que està clar que post-jocs, doncs, i més amb el tema del CGP, sí que tindrà que haver-hi un canvi de xip, no? Possiblement ficar-se molt a tope amb el projecte aquest, amb tot el que és el foiling. Però, bueno, no deixa de ser navegar, no deixa de ser aprendre noves sensacions, nou feeling, nova vela, que vulguis o no, al final també d'una manera o d'una altra seran coses que seguiré aprenent pel 470, no? Perquè al final són barcos que necessiten molta anticipació i al final anticipar bé les coses és algú que en el 470 també fem més molt valuós i que seguir formant-me com una regatista i sempre això sempre suma.
Jordi, moltíssimes felicitats. Esperem que vagi molt bé, no només aquest vespre, sinó les setmanes que tens per davant, i estem en contacte. Jordi Chamar, que vagi molt bé. Enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure. I no podem deixar de celebrar victòries. Per segona vegada a la història, la selecció espanyola s'ha endut l'or al Campionat d'Europa de waterpolo femení que s'ha celebrat recentment aquesta setmana. Truquem i, de fet, parlem amb Bea Ortiz, que és jugadora de la selecció espanyola de waterpolo i del Club Natació Terrassa. Bea, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
I moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies.
Escolta'm, hora Budapest, poca broma, eh?
Sí, sí. Des que va començar 2014 a guanyar l'or europeu, no hem fet res més que guanyar aquesta ciutat.
I, a més, a nivell individual, escollida la millor jugadora de tot el torneig.
Sí, la veritat és que va estar molt orgullosa d'aquest premi individual. És gràcies també, al final, a totes les companyes de l'equip i a l'equip tècnic que fa possible tot això, no?, al final.
De fet, la selecció femenina de waterpolo, des que va començar a rodar i a funcionar, porteu molt bons resultats. De fet, esteu, i avui ho mirava, gairebé us falta un or olímpic. Si aconseguiu un or olímpic, pràcticament igual que aquella mítica selecció masculina de l'Estiarte, l'Ivan Pérez, en Jesús Royán, en Chiqui Sanz, aquella meravellosa selecció masculina. Us falta un or.
Sí, bueno, tot va començar amb la plata olímpica, el 2012.
Sí.
I des d'aquest any, bueno, de fet va ser quan va entrar, o feia poc que va entrar Miki Oka com a seleccionador. I sí, des d'aleshores, bueno, el que tu deies, no? Dos ors europeus,
sí.
Tres plates del món i un or mundial. O sigui, al final és el que tu deies, no? Ens falta l'or olímpic i ojalà sigui possible aquest estiu.
Tu creus que sí o no? Us veieu amb opcions?
Jo crec que si seguim treballant com estem fent fins ara, tot és possible. I si somiem com estem fent, segur que sí.
Les més perilloses, quines són? Qui és l'equip a batre?
Bueno, està clar que les més perilloses són els Estats Units, ja va deixar clar el Mundial de l'any passat, però bueno, al final res és impossible i tot és competir.
Aquests dies aquí a la tele, a Catalunya, s'està fent una campanya que promou la Generalitat de si no mires esport femení només mires la meitat d'esport. A vosaltres us ha passat això, és a dir, porteu molts anys jugant al waterpolo i fins al 2012 pràcticament éreu invisibles. De fet, tot el món del waterpolo era bastant invisible, però vosaltres especialment.
Sí, bueno, el waterpolo ha sigut sempre un esport minoritari, ha sigut un esport que ha costat molt de veure, no? I en el cas del femení molt més. Sí, és veritat que a poc a poc això sembla que va canviant, però encara queda molt per treballar perquè això decideixi així.
Clubs com el Barceloneta, tu jugues al Terrassa, també hi ha el Sabadell, el Mataró, clubs que d'alguna manera on podeu desenvolupar l'activitat, ja no cal marxar a Itàlia o encara sí?
Bueno, ara sembla que hi ha més equips amunt de la Lliga de Divisió d'Honor que comencen a apostar una mica més pel femení. Abans sí que hi havia molts pocs equips, ara sembla que hi ha més i no existeix aquesta necessitat de marxar fora d'Espanya.
De moment, avui de fet ara tornes de Madrid de fer la típica recepció a la casa, amb la casa reial, sempre l'ofrena aquesta que es fa. Ara què toca? Descansar, lliga, què hi ha ara?
No, ara demà ja comencem un altre cop la lliga, o sigui, toca ficar-se amb un altre cop amb el club, que demà comencem la lliga i tenim partits molt importants, i una vegada acabada la lliga, doncs tindrem un altre cop la selecció, però ara mateix la ment està en la lliga.
Bons resultats a la lliga o ens tocarà remar contracorrent?
Bueno, suposo que jo crec que haurem de lluitar partits molt importants, partits que hem perdut per la primera volta, però bueno, encara queda tota la segona volta i jo crec que podem fer molta feina.
Doncs escolta'm, Bea, moltíssimes felicitats a tu i a tot l'equip. Enhorabona, animar la gent a veure waterpolo, que és un esport que val molt la pena i que les realitzacions televisives ara ja el fan molt més atractiu que no pas fa 10 o 15 anys, i que ho provin, que s'ho passaran molt bé, que és un esport molt espectacular i molt dur, tremendament dur. Hi ha unes castanyes allà sota, en el femení també?
Sí, la veritat és que sí, és un esport molt dur, és un esport molt dur i hi ha moltes coses que no es veuen a la tele.
Sí, uns dolors que són brutals. Bea, que vagi molt bé, una abraçada.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
Cuida't, fins després i enhorabona. I ens quedem a casa per parlar de competicions que s'han dut a terme ja a nivell més domèstic, Ivan.
Doncs sí, ens quedem a Vilanova i la Geltrú perquè aquest cap de setmana arrenca el campionat de Catalunya de la classe Europa i 4-20, una competició que situa el club al primer nivell del calendari de regates. En parlem amb el director esportiu del Club Nàutic Vilanova, en Tete Sabater.
Què tal, Tete? Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Ara sí, tot a punt ja, I aquest cap de setmana, gaudir que no vegis.
Sí, la veritat és que ho tenim tot llest, són dos caps de setmana de campionat. Comencem demà, ho tenim tot llest i sembla ser que tindrem una bona meteorologia durant tot el cap de setmana.
Escolta, Tete, hi ha una cosa que en un principi el campionat celebrava en la classe Europa, també 4-20 i també 4-70. Sí. Finalment 4-70 no es farà.
No, al final no es fa perquè bueno, la Secretaria de Classe Territorial ha decidit intentar fer-ho amb unes altres dates, buscant també la participació de regatistes de 420 que puguin participar en el de 470. Perquè hi ha moltes tripulacions que combinen la navegació amb 70 amb 420 i per no obligar la gent a tindre que decidir, al final es va decidir que es busquin altres dates.
Mm-hmm. I en la classe 420 hi ha diferents també categories. Hem pogut veure que hi ha sènior, sub-17, sub-19. Com ho fareu, això? Sí. Els distribuireu per categories, tots a la vegada?
No, en un principi totes les embarcacions naveguen en format flota, naveguen totes juntes, i després simplement a nivell de classificació després s'extreuen els primers sub-17, els primers sub-19, els primers sèniors. Però bueno, tenim, sembla que són 20 embarcacions, que vol dir 40 regatistes de la classe 420, que és una embarcació doble, i després sembla que tenim 45 inscrits de la classe Europa, que també és un bon número, vull dir que al final aquests dos caps de setmana tindrem 100 regatistes d'arreu de Catalunya navegant al nostre club.
I regatistes importants i grans esportistes, com és el cas d'en Pau Xil. En Pau Xil és un regatista del Club Nàutic Garraf, que ha estat campió del món de la classe Europa, també campió del Trofeu Ciutat de Palma. És a dir, tenim grans esportistes aquest cap de setmana.
Sí, la veritat és que les classes juvenils serveixen justament per això, no? per formar la cantera i que els regatistes comencin a despuntar. I el Pau Xil, bueno, doncs és un noi que realment navega molt bé, que ja porta molts anys a la classe Europa, i bueno, encara es manté. Vull dir que sí, jo crec que serà un campionat bastant força competit. Vull dir que al final això també li dona emoció, eh? Però bueno, tindre gent com el Pau, doncs sempre és important. Sempre és important perquè li donen color i li donen emoció a la competició.
Per tant, tenim l'indret, els regatistes, el nivell, la preparació. Tindrem vent?
Sembla que sí. No en tindrem allò massa, però, bueno, sembla que tindrem ben mig. Els últims partits meteorològics que he vist marquen entre 7 i 11 nusos, que és més que suficient per tirar la competició, una competició endavant. Vull dir que bueno, si es compleix les previsions, podem tindre un cap de setmana molt bon, podem celebrar totes les proves. Aquest cap de setmana hi hem previst 6 proves.
Sí.
Si tot va bé, seran 3 dissabte i 3 diumenge. El següent cap de setmana, el del 8 i 9, en un principi es farien 6 més. Vull dir que si al final l'objectiu principal de qualsevol competició d'aquestes és poder realitzar totes les proves previstes. En dos caps de setmana en tenim previstes 12, i bueno, anem a veure, anem a intentar poder-les fer totes.
L'operativa que necessita una prova d'aquestes característiques amb tanta gent no és senzilla i requereix pràctica, experiència i un esforç per part de tothom.
Sí, la veritat és que sí. Al final, home, organitzar un esdeveniment d'aquests és complicat, no? Perquè, bueno, al final és molta gent que has de moure, són molts recursos materials que has de moure, i al final no ho fas amb un medi en el que estiguem habituats. Vull dir que al final no deixes d'estar al mar. Perquè això és una idea, al final a l'aigua hi haurà unes 20 persones de l'organització treballant perquè es puguin desenvolupar totes les proves, no? Sí. Cada un té una feina molt concreta, i bueno, és una mica allò de que cada un ha de fer bé la seva feina perquè tot surti bé, no? Vull dir, si un falla, tot falla. Però bueno, la veritat és que bueno, l'equip que hem format aquest campionat crec que té experiència sobrada, i jo crec que no hi haurà problema perquè tot surti molt bé.
De fet, tu ara vas cap a la Festa de la Vela, que vam com hem començat pràcticament, et enganxem de viatge cap al Museu Marítim.
Sí, exacte, jo m'enganxo el cotxe que estic anant cap al Museu Marítim de Barcelona a la festa anual de la vela, que bueno, és la festa que munta la federació per fer una mica de reconeixement a tots els clubs, a tots els esportistes. Vull dir, bueno, és un bon dia.
Home, és un bon moment. Més enllà del reconeixement que cada any se us fa com a club, a tu i a la resta de clubs de Catalunya, espereu algun reconeixement més extra o no?
Bueno, tenim reconeixement d'algun esportista, tenim el Pau, que és un medidor que li dona el guardó de jutge de l'any, tenim després a nivell de creuer, tenim diversos esportistes que recullen també premi per als seus resultats a les Copes Catalanes de creuer, després tenim l'associació Junts en Acció, amb els quals fem uns programes de vela inclusiva que també reben un premi, i al final com a nivell de club, com a club rebem la vena de platí, que és la màxima distinció que otorga la federació. Vull dir que, bueno, que haurem d'aplaudir diverses vegades avui.
Home, doncs mans preparades i amb ganes de... Per això comença a les 6, acaba d'hora, vull dir que demà no hi ha excusa. Hores de son, no. Hores de son per poder descansar en teniu.
Sí, no, demà a primera hora ja estarem al club una altra vegada picant pedra. Vull dir que una cosa no treu l'altra.
Doncs només recordar-li a la gent que sempre que pugui, tant els vilanovins i les vilanovines com la gent de l'entorn, que s'apropin, que ho gaudeixin i que d'alguna manera... participin, d'aquestes regates, d'aquestes competicions.
I tant. Realment som un esport que veure la competició és difícil, perquè al final, vulguis o no, ens allunyem de la costa, però passar per al club i passejar-se pel club, que al final les portes estan obertes, passejar-se pel club i veure, no?, una mica la preparació de les embarcacions, els regatistes, els nervis, la tensió, no?, les correcuites d'últim moment... És maco, realment és maco de veure. És maco de veure, al final, sent regatistes en una esplanada, no?, preparant els barcos i tot això, que acaben la pena. És a dir, si hi ha gent que no sap què fer aquesta setmana, jo els convido que es facin per al club i vegin una mica quin és l'ambient d'una competició d'aquesta.
Doncs ja hi serem. Tete, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Molt bé, Ivan, una abraçada.
A reveure. I abans d'arribar a les 5 en punt de la tarda, referenciar una d'aquelles notícies que anem repetint de tant en tant i que no ens agrada haver d'explicar. A hores d'ara tenim l'Open Arms amb 363 persones a bord, recollides en condicions molt precàries al mar, esperant un port segur, un port que els rebi, un port que els doni aixopluc i que doni l'oportunitat a aquestes persones de poder ser ateses adequadament. La qüestió és poder tenir aquesta mirada, aquesta vessant humanitària. L'Open Arms el recull, però evidentment és un remolcador habilitat i per tant no és el millor lloc per portar persones. 363 a l'espera de port segur. Aviam si tenim la sort, com ens ha passat en d'altres ocasions, que comentem la notícia en una hora del programa i a la següent es resol. No ens faria més feliç que acabar la setmana amb aquesta bona notícia. Creuem els dits.
Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 84 artistes de 12 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 13 al 18 de febrer. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I t'ho perds des de fa molt.
De veritat, tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Aquesta Setmana Santa, el Festival Ítaca et proposa un cap de setmana de música i festa a l'Escala.
L'11 d'abril, nit de concerts amb Manel, Ciutat Jara i Lil Dami. I l'endemà...
El 12 d'abril, concert per a tota la família amb el Pot Petit.
Entrades a itacacultura.cat. Descomptes del 20% per als usuaris del carnet jove i del 3C.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Som un riu, som bala, una bomba sota l'aigua estancada, som foguera i batucada. Som un riu, som una onada, i junts som una tempesta, una canada, som la volta i batucada.
I una barrorra, bacardadean, MP con lillura. I he sido agura, beaztarte tan,
itxasua, bagara, tantaz, bagara, sentitzen duguna, bagara, gure borroka, bagara, kaleko zua, bagara, itxaropena,
Ràdio L'Escala.
La xarxa.